Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Un dels mecanismes de repressió, càstig i control social instituïts pel govern del bàndol sollevat contra la Segona República, plantejat només 2 o 3 mesos després d'iniciar-se la Guerra Civil, va ser l'espoli a persones físiques i jurídiques considerades desafectes, en especial a l'ampli moviment associatiu i obrer que havia estat fidel a la legalitat republicana. Aquesta requisa sistemàtica va afectar béns immobles i immobles, comptes corrents i documentació de tota mena, que van passar a ser propietat del nou estat franquista. El 16 de setembre de 1936, la Junta de Defensa Nacional dels Sollevats va il·legalitzar associacions, sindicats, cooperatives, partits polítics i institucions republicanes, mitjançant el decret 108. Era l'inici d'una arquitectura legal destinada a legitimar la confiscació de béns que culminaria en la Llei de Responsabilitats Polítiques del 9 de febrer de l'any 39. L'acumulació d'expedients relacionats amb la requisa massiva de centenars de propietats, tones de documents i milions de pessetes va motivar una reforma de la llei el 1942 que restava atribucions a l'exèrcit i deixava el control dels principals òrgans judicials i administratius encarregats del procés als ministeris de Justícia i d'Hisenda. L'espoli franquista, molt més exhaustiu als Països Catalans que la resta de l'Estat, va ser un instrument per humiliar els vençuts i per imposar un model polític, social i cultural enfront d'unes xarxes d'associacionisme republicà que havien estat molt actives i que van passar a ser considerades un contrapoder. A la vegada, també hi havia una finalitat recaptatòria, en un primer moment per mantenir l'esforç bèl·lic i més endavant per omplir les arques estatals i fins i tot privades. L'aparell dissenyat per dur a terme les requises també va comptar amb les delacions i les denúncies, anònimes o no, de la societat civil. Les confiscacions de béns s'aplicaven per igual a persones mortes o a l'exili i, en el cas de les entitats, el fet que fossin extintes o il·legalitzables tampoc no les va salvar. Alguns béns van passar a ser gestionats o cedits per les noves autoritats, mentre que d'altres van servir per especular i fer negoci al llarg de tota la dictadura, mitjançant la venda i la subhasta. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, què tal?
Arrenco amb una pregunta incòmoda, que així anem bé, eh? És allò de l'ofici...
Bé, començar amb una traveta.
Ara. Sabem que avui en parlarem en detall d'aquest espoli, de moltíssimes propietats, moltíssims diners. Gran part d'aquest espoli, tinc entès, que de manera sovint indirecta van a parar a famílies aliades al règim, i en aquests moments algunes fortunes que continuen existint a la Catalunya actual tenen el seu origen precisament en aquest espoli absolutament brutal i injust a diversa gent. Això és així o és un mite?
No, és una part és així. Una part és així. Després les coses...
Hi ha de tot, eh?
No, després les coses han evolucionat, algunes han agafat una gran característica econòmica invertint allà amb aquesta base inicial s'han fet molt més poderoses i altres, doncs, són normals.
I altres són molt més.
I altres són expolis que no tenen gran significació econòmica, però que en el seu moment a les persones aquestes els van prendre el seu, fos gran, fos petit, fos mitjà, fos una indústria, fos una casa, fos un pis, fos un ateneu, fos un centre cultural, fos un sindicat, fos el que fos, tot això va passar. Això va passar, és a dir, això és un acte mafiós gangsteril que va fer l'Estat espanyol. Nou estat espanyol. Mm. Que com va venir l'Antoni Simón ho va explicar molt bé, no sé si te'n recordes.
Sí, tant,
com va dir,
tant.
La idea de l'estat és quan la gent diu, no, és que parleu d'estat, no, el primer que parla d'un nou estat sempre, sempre, sempre és estat franquista. Vol inclús tenir un nou estat segons el seu model, i això va passar d'una forma, moltes vegades, no respectant legalitats, ni propietats, ni registres, és a dir, d'acord, havien guanyat una guerra civil i ells pensaven que per durant 2 o 3 segles el liberalisme mai més tornaria a aparèixer ni a Catalunya ni a la resta de l'estat espanyol. Havien guanyat la guerra.
A mi el que em xoca de tot això és que algunes fortunes actuals catalanes tenen aquesta base absolutament podrida, diguem-ho clarament, i nefasta, i que, en fi, clar, jo entenc que els nets de qui van cometre aquestes bestieses o que es van aprofitar del dolor de la gent que va quedar expoliada, doncs ho senti molt llunyà, no? I ho entenc, ho entenc. Però, esclar, s'ha de saber també. Una cosa és entendre i una altra no explicar-ho.
Clar, i no són responsables perquè són els nets d'aquestes persones, sí, sí. Però d'alguna forma o altra han tingut una cobertura que ha possibilitat algunes d'aquestes actuacions. Però s'ha d'entendre que aquesta evolució tan gran que ha tingut l'economia a partir, diguem, dels anys 40 d'un estat espanyol fonamentalment rural, pobre, basat en una economia molt limitada, molt tancat al món, això ha tingut una expansió tan gran que és veritat que ha tingut aquesta base, però després l'economia ha evolucionat d'una forma diferent en molts d'aquests casos. També s'ha de dir que hi ha algunes d'aquestes coses que a vegades, d'aquestes propietats, entitats, etc., que a vegades es reivindiquen, que no tenen raó de ser, i llavors a partir d'aquí certa gent s'ha posat dient, això no té sentit, no, té sentit, malgrat que alguns casos, sí. Doncs, en fi, hi ha hagut errors de tota mena, com sempre hi ha, quan hi ha interessos econòmics, hi ha la persona honesta i la persona deshonesta, i això, per desgràcia, passa.
Sí, és universal. Qui ens acompanya avui, ja vam tenir la sort de tenir-la fa un temps una mica llarg, en el programa per parlar del CATSI, però avui parlem una cosa més ampla.
El Centre Autonomista Dependents del Comerç i de la Indústria, que és un d'aquests casos.
És un d'aquests casos, però la doctora, ella, el que va fer, és ara ens ho explicarà, és anar més enllà, diguéssim, a partir de la idea del CATSI, que és la tesi, doncs, caram, això veiem fins on es va estendre. És la doctora Neus Morán Jimeno, doctora en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona i autora d'un llibre que ha sortit recentment, L'Espoli General, la Requisa Franquista del patrimoni del moviment associatiu i obrer dels territoris de parla catalana entre 1939 i 1978, que es diu aviat. Doctora Morán, Neus, benvinguda un altre cop a l'Enguàrdia.
Moltes gràcies per convidar-me.
El cas del CATSI, que potser és bastant conegut perquè era aquell sindicat de menestrals que tenia la seu al capdavall de la Rambla de Barcelona, que ara actualment és una de les seus de la UGT. S'ha de dir que el CATSI es va integrar a la UGT a principis de la guerra, diguéssim, perquè ens en fem la idea, i per tant és un tema sempre conflictiu. El cas del CATSI era exemplar o va ser un de tants casos que van passar als territoris de parla catalana?
Fou un de tants, però al llarg del temps podem dir que ha sigut és un dels casos paradigmàtics, perquè la seu és confiscada només entrar les tropes franquistes el mateix 26 de gener del 39 a la ciutat de Barcelona.
Sí.
I després segueix tota la línia que seguiran molts dels altres edificis d'Ateneus importants. O sigui, és confiscada per, en este cas és per l'exèrcit, en altres casos és pels propis organismes de Falange. I després, tot això fa una evolució fins a que és incorporada al patrimoni sindical que després serà sindical acumulat, que bàsicament és el patrimoni de la Delegació Nacional de Sindicatos de Falange. I després, a partir del 78, acabarà incorporant-se al patrimoni del Ministeri de Treball, que amb les lleis de cessió del patrimoni sindical acumulat del 86 és cedit als sindicats majoritaris, en aquest cas a UGT. Però diguem-ne que el CATSI, que continua funcionant, continua reivindicant la titularitat sobre el seu immoble.
Poso aquest exemple, perquè potser és relativament conegut, però sospito que n'està ple, no només de sindicats, sinó de tota mena. Quin tipus d'associacions hi van perseguir els franquistes? Ara entrarem tot el procés, com va anar, però van distingir algunes, les van atacar més que d'altres, o o, per exemple, associacions cíviques generals de reivindicacions de temes, diguéssim, no especialment molestos per l'esperit franquista, també van ser atacades?
Sí, sí, en principi la confiscació, la requisa patrimonial afecta tot tipus d'entitats. És un mecanisme de repressió i, per tant, és indiscriminat. O sigui, la repressió necessita ser indiscriminada per a poder ser efectiva. Aleshores, en principi afecta totes les entitats, però sí que és veritat que conforme va evolucionant, a partir dels anys 50-60, n'hi ha algunes associacions més vinculades a la dreta que poden intentar reclamar els seus edificis. Que això tinga èxit o no és una altra qüestió diferent. Però tenen com la possibilitat. Les altres, ateneus obrers, associacions cooperatives de consum, tot això, orfeons, inclús, no tindran ni tan sols aquesta opció. Són extingides i els seus socis són perseguits. Per tant no poden reclamar.
Per tant, segur que no hi ha manera. O sigui, principis... Digues.
Sí, no, que Maria. Tota aquesta xarxa que existia arreu dels Països Catalans, però ha estat més estudiat a Catalunya, però també, diguem, tant al País Valencià com a les Illes, no? Totes aquestes institucions, totes les incauten totes. És a dir, perquè era la xarxa que havia portat l'esperit democràtic i republicà, diguem, al conjunt d'aquests territoris.
És que ja arrencava del 19, molt sovint.
No, tot això ve del 19 ja, eh? Ve del 19, ateneus, casinos, entitats, centres democràtics, totes aquestes característiques. Tot això se n'apodera l'Estat. I aleshores, depèn, un cas molt concret, el Foment Martinenc de Barcelona, que està al carrer Xifré, és una gran entitat, ara s'ha refet a la Meridiana de Barcelona. Doncs aquest era un local, és un estudi que, en fi, que jo vaig participar-hi, eh? Doncs en aquest estudi, bueno, que la Neus coneix, què van fer? Finalment, clar, l'entitat subsistia, va tenir la sort que hi havia algun franquista
dins de l'entitat que això la va avalar.
I què van fer? Quan tenien molts problemes, es van vendre l'edifici.
Clar. Bueno, és que molt...
Però clar, ara que si vés a reivindicar s'han venut l'edifici, la gent ha comprat pisos, hi ha un munt de pisos allí, i han tingut la sort de que encara hi havia continuïtat històrica per refer-lo en un altre lloc. Però si no hi ha continuïtat històrica amb una població de 1.500 habitants, de 800 habitants, de 400 habitants o de 2.000 habitants, si no hi ha continuïtat històrica perquè s'han anat a l'exil, els han afusellat, què fas?
Clar, queda
bueno, és
més.
Que un dels propòsits era això, era destartarar tota l'estructura que s'havia muntat i que funcionava. Pues això és una estructura d'estat, no deixa de ser o d'articular de la societat. Aleshores, el que se pretenia era destartalar-la, aniquilar-la, desarticular-ho, per a poder implantar el model social, polític i econòmic i cultural feixista del règim. Una de les coses que utilitzen en alguns casos concrets és ocupar les pròpies juntes de les entitats que han quedat vives amb franquistes, depurar-les d'associats i aleshores procedir a la venda dels propis immobles i dels béns que tinguen acumulats. És un dels mecanismes, clar. No és l'únic.
Sí, perquè fixeu-vos, aquestes entitats, Neus, això que parlàvem, no? Que tu mateix ho expliques al llibre, no? Aquestes entitats que tenien? Tenien una penya barcelonista, tenien una penya de petanca, tenien una penya d'escacs, tenien una penya de ballets, tenien sardanes, tenien bastoners, tenien els que anaven a jugar que totes les tardes allà, a passar la botifarra o a jugar... al subestat.
Sí.
Tenien tot el que vulguis. Clar, tot això feia una societat civil. Si tot això ho trenques, aquesta societat civil desapareix. I això és el que van fer.
I amb la por terrible, a més que hi ha de rerefons. Qualsevol reunió està mal vista, perseguida, s'ha de donar permís, i molt sovint no el donen de manera incomprensible, etcètera, etcètera, i això fa que no sigui fàcil associar-se amb res que no sigui les estructures del règim. Si no hi ha associacions, a més, raó de més per no associar-se. Parlem de com es genera això. Pel que hem comentat del principi del programa, realment sembla que és una idea que tenen des de gairebé el primer dia, des de que s'aixequen els militars. Aquest tema el tenien claríssim. Altres no sé si el tenien tan clar i els hi va anar sorgint, però aquest el tenien claríssim. Desfer aquesta xarxa era un dels objectius de l'aixecament militar, perquè de seguida, al cap de molt poques setmanes, ja comencen a fer-ho.
Sí. Bueno, se combinen dues coses amb la requisa patrimonial com a mecanisme repressiu, i és esta cosa de castigar l'enemic i desarticular tota l'estructura, però alhora la requisa esdevé un mecanisme, bueno, un instrument excel·lent per a poder recaudar fons immediatament. És gairebé inesgotable tot el que poden traure, i amb la lògica mercantilista del règim, qualsevol dels béns que puguen trobar-se des de, jo què sé, mires els inventaris de les confiscacions i estan des de les culleretes dels cafès fins a les cadires, els telons, les màquines de cinema, qualsevol cosa, estiga en l'estat que estiga, serveix per aprovisionar-se de fons. Estos fons, en un principi, són destinats al propi esforç de guerra, és la justificació, però després, un cop acabi la guerra, els destinen cap a la reconstrucció i a beneficiar a tots aquells que els han donat suport.
I, per tant, en aquest sentit, ho tenen clar, que és un sistema d'expoli molt fàcil. Però al principi, sí. De tota manera, en el territori de Països Catalans, pràcticament, trigarà molt poc. Mallorca serà la part de les illes, no totes, part de les illes estaran ocupades, però ni el territori del País Valencià ni el territori català serà tocat. Per tant, ja succeeix a l'altra part de l'estat espanyol aquest tipus de requisa.
Sí, bueno, el que n'hi ha una diferència. Les confiscacions comencen immediatament, només inicia la guerra, i tot el que és l'articulació de la normativa, tota l'estructura judicial, se comença a traçar a partir del setembre del 36 i anirà enfocada a patrimoni de les entitats, i després n'hi ha un altre vessant que són tot el que són comptes corrents. Això anirà per un altre costat. Però, o sigui, té una altra normativa. Però totes dues és curiós perquè comencen a elaborar-se el setembre del 36. I per què? Perquè les confiscacions eren molt irregulars i en les zones que havien ocupat primeres militars s'havien creat comissions controlades per l'exèrcit que no reportaven el patrimoni que confiscaven, o sigui, no el blanquejaven, yeah. No informaven a l'Estat de què estaven confiscant. I l'Estat, des d'un primer moment, el que anomenaran nou Estat, perquè encara no
sí,
està...
Sí, sí.
Des d'un primer moment el que diu és que tot el patrimoni que se confisca és propietat seua. Per tant, volen impedir que aquestes comissions continuïn funcionant. Tot i això, fins a gairebé mitjans del 37, principis del 38, aquestes comissions no se dissolen i transparenten el que n'hi ha. Però quan consultes, per exemple, la documentació, tu trobes que els territoris que han estat ocupats primer no informen de què s'han confiscat i que no.
Sí, sí, el cas que acabes d'explicar serveix per un article recent publicat per Sapiens, eh? El Xavier García Luca ha publicat un article en referència a les propietats del pare del Josep Sunyol Garriga, del president del Barça, del pare.
Sí.
No, Josep Sunyol, és a dir, l'acusen de ser pare del seu fill,
sí.
li expropien, li requisen tot, i, bueno, i tot això, vés a saber, tots aquests anys, els diners que se'n fa fins que l'any 42 o 43 s'acaba tota la història. Perquè és tan fora de lloc, és tan irregular, que fins i tot el propi règim franquista ha de frenar un moment, perquè interfereix tants drets de tota mena que sectors franquistes diuen prou, perquè això és una barbaritat, perquè estem trencant qualsevol justificació de forma correcta de la propietat. Això, fixa't, això...
Per això la necessitat també de poder tindre una normativa, de poder construir el que serà la jurisdicció especial de responsabilitats polítiques, per exemple, que doni cobertura i legalitat a tot el que són les confiscacions i que alhora assegura que les propietats que s'han confiscat continuen sent d'aquells que les han confiscat.
Això és importantíssim, perquè si tu vas a robar o a saquejar, doncs com a mínim puguis quedar-te amb el piano, no? Vull dir que... No, que perquè això va així.
I a més, amb una particularitat, fa uns 4, 5 o 6 anys hi va haver el Parlament Europeu, i va haver una sèrie d'historiadors, van ser cridats per explicar com havia estat, diguem, el règim dictatorial sobre la requisa, no? I l'exemple d'uns que hi va participar deia de que l'exemple més clar era la llei de responsabilitats polítiques, perquè era retroactiva. I això va ser un escàndol fins i tot pels països que havien caigut sota dictadures, les que fossin, eh? I dretes, d'esquerres, en fi, molt progressistes, molt... Tothom es va quedar escandalitzat. És a dir, una llei retroactiva de 3 o 4 anys que culpa, culpava de delictes fets que no eren delictius. És com
que
si ara nosaltres
havíem plantejat, sí, sí.
És com si ara nosaltres ens acuséssin de ser demòcrates.
Sí,
per què?
Sí.
Perquè ha arribat una dictadura, perquè han triomfat altres factors que diuen, escolti, jo estava actuant dins de la legalitat, no? Doncs això.
Clar, tot és retroactiva a octubre del 34.
Exacte.
Data que no és menor.
Sí, sí.
Sí, sí, clar, la, o sigui, l'aixecament del 34
de Catalunya.
Catalunya, doncs ja es formava part de la culpabilitat, presumpta culpabilitat d'aquestes institucions i persones, i per tant es justificava prendre'ls absolutament tot. Quina... evidentment que l'objectiu era d'una banda lucrar o mantenir la maquinària del nou estat i, a més, lucrar-se i castigar. Però quin objectiu deia la llei que tenia això? Per què els hi prenien les propietats? Que, o sigui, com ho justificaven jurídicament?
Vale, se justifica amb el que s'anomena com la justícia al revés. És dir, tots aquells que han estat a favor de la legalitat republicana, tots, han estat culpables de l'ambient que ha generat la guerra civil, per tant, han de pagar totes les despeses que ha ocasionat la guerra.
Clar, qui és causa de la causa és causa del mal causat.
Sí.
Això és un principi jurídic que aplicaven els franquistes, sí, vull dir que poca broma, però, això, el Tribunal Suprem.
Però aquesta frase lúcida que ell ha dit, de que la justícia al revés és... està dita pel Ramon Serrano Súñer, el cunyat del general Franco. És a dir, els propis franquistes reconeixien que era la justícia al revés.
Sí.
Clar. Això devia comportar, evidentment, esclar, és que encara que concedeixis una llei, era el regne de l'arbitrarietat més absoluta, perquè considerar que determinades institucions o persones eren presumptament desafectes al règim i per això es mereixien no només els càstigs que correspongués de presó o mort, fins i tot, sinó prendre'ls-hi absolutament tot, devia ser d'una arbitrarietat terrible, o sigui, fins i tot l'aplicació de la llei, m'imagino.
Sí.
Sí, o sigui,
sí, no n'hi ha res més a dir.
Sí, no, no és només un cas, un cas que és molt fàcil d'entendre. Si a Catalunya no van tornar 250.000 persones, no van tornar, que se'n van anar a l'exili, aquestes persones, què se'n va fer de les seves pisos, cases, claro, propietats o terres? O és que estan buides? Algú se les va quedar?
Sí, sí.
Doncs en molts casos, si no hi havia una relació directa d'honestetat, de familiars, etc., doncs algú es va apoderar d'aquests pisos, bases i propietats. Després s'han revenut i això produeix ara un sidral terrible quan s'intenta veure què s'ha de fer amb això.
Els documents en què les noves autoritats franquistes detallaven les requises efectuades eren molt meticulosos i incluïen la descripció de béns mobles i immobles. És el cas de la societat recreativa La Violeta d'Altafulla. Al setembre de 1939, l'Ajuntament exposava en una carta l'ús que se li havia donat a dos edificis contigus que n'havien estat la seu. Uns anys més tard, el recaptador de la zona del Vendrell procedia a fer inventari dels immobles requisats.
Segons referències que s'han pogut adquirir, la societat recreativa La Violeta va quedar dissolta el novembre de 1937 per convertir-se en Esquerra Republicana de Catalunya, on ha estat funcionant fins a l'últim moment de la nostra gloriosa entrada de les forces nacionals. En prendre possessió aquest ajuntament el 20 de gener de l'any corrent, el senyor delegat militar del cos jurídic, don Ricardo Ruiz de Pellent de la Terriente, ordenar la requisa de tots els centres esquerranosos i les cases abandonades dels Rojos, com així ho va fer l'alcaldia. I se'n va assabentar l'excel·lentíssim senyor governador civil de la província, en visita verbalment i mitjançant ofici número 32 del 22 de febrer passat. D'aquesta societat ha estat molts anys president el senyor Lluís Ponsó de Marquès, exalcalde Roig, que juntament amb altres individus de la junta directiva formaren part del Comitè Roig Revolucionari. En el mateix local tenien lloc les reunions del comitè per acordar els saquejos i les multes contra les persones destacades de drets, i lloc on es feien les gresques i desordres fins altes hores de la matinada. Mentre moltes famílies patien a les seves llars els horrors de les hordes roges, allà es reunien amb els seus armaments i es bevia fins a la borratxera. Tot el que s'ha exposat ho rematem a l'excel·lentíssim senyor governador de la província per a la seva consideració. Altafulla, 3 de setembre de 1939. Any de la victòria. L'alcalde, Martín Inglés.
Inventari. Una casa amb el número 13 del carrer de Sant Antoni, que consta de baixos, pis i golfes, que limita entrant a la dreta amb el número 15, que es descriu més avall, per l'esquerra amb la casa de Teresa Alegret Clot i per l'esquena amb Eugeni Pijoan Mestres, amb una extensió aproximada d'uns 300 metres quadrats. Una altra casa amb el número 15 del carrer de Sant Antoni, que consta de baixos i pis, que limita a la dreta amb Ramon Pedrol Mercader, per l'esquerra amb la casa descrita anteriorment i per darrere amb Eugeni Pijoan Mestres, amb una extensió aproximada de 200 metres quadrats. Totes dues cases estan unides entre si i les respectives habitacions, formant un sol edifici amb dues portes. I perquè consti, s'estén per duplicat aquest acte, que subscriu amb mi el senyor regidor delegat a Altafulla el 3 de maig de 1945.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a En Guàrdia amb Neus Moran i amb Josep Maria Soler Sabater parlant de l'espoli franquista, especialment del moviment associatiu i obrer, que es va produir bàsicament just a l'encabar de la guerra. Doctora Moran, acabem de sentir aquest cas d'Altafulla. És un cas més, vull dir que això era l'habitual, aquest tipus d'actuacions, d'emportar-s'ho tot. I què se'n feia habitualment dels edificis? A qui passaven? O sigui, hem dit que passaven al Ministeri de Treball, depenia de... Però acabaven en mans particulars amb una certa facilitat, aquests edificis?
Depèn de la localització, depèn del tipus d'entitat. O sigui, el que es troba a l'estat franquista en el setembre del 39 és que té milers d'immobles confiscats arreu. En concret, als Països Catalans n'acumula això desenes de milers i decidís fer una llei per a poder repartir entre els seus organismes. Mm. Aleshores, una part anirà destinada a la Delegació Nacional de Sindicatos, que són...
El sindicat vertical.
Sí,
el sindicat únic, també li deien, eh? Vull dir que...
Les cooperatives...
O CNS, Central Nacional Sindicalista.
Sí. Una altra part, que són tot el que són cooperatives d'habitatge, anirà a l'Institut Nacional de la Vivienda, i després el que són edificis en entorns rurals i cooperatives agràries, per exemple, aniran molts a l'Institut Nacional de Colonització.
I l'altra, com el meu poble, Hermandat de Labradores i Ganaderos.
Hermandat de Labradores i
Ganaderos. Sí. Que està dins del mateix sindicat vertical, i aleshores és el propi sindicat vertical el que fa les cessions a l'hermandat o adjudica les vendes.
Sí.
O les donacions. Moltes vegades és... Igual l'església, alguns edificis també rep.
Sí, exacte. Certes ampliacions, certes construccions, fins i tot a la ciutat de Barcelona, que es fan, es beneficien d'aquests gent que ha desaparegut, etc. I hi ha una època de reutilització de l'església pel nacionalcatolicisme.
De fet, hi ha alguns edificis que es construeixen esglésies, temples que havien estat previstos abans de la República i que l'església tenia un solar i que el solar del costat també forma part d'això. Per exemple, recordo a Barcelona, que és el cas que conec, l'església del carrer Balmes en València és una església que estava prevista abans de la guerra, no s'arriba a fer. Quan la guerra, després de la guerra, es donen diners perquè es construeixi i l'església es queda també a l'edifici del costat. Vull dir que aquest tipus de coses no eren tan inhabituals, no?
No. El que tenen és que una vegada fet esta primera transferència entre organismes interns, els nous titulars poden subhastar o vendre o fer el que vulguin amb el patrimoni que han rebut.
O sigui, queda propietat nua, diguéssim. O sigui, nua, vull dir que amb tots els drets del món.
Sí.
No hi ha aleshores, cap matís.
N'hi han organismes que decidissin subhastar-ho a particulars perquè aquell edifici en concret no els serveix per a res. Consideren que no els serveix o després, entrats als anys 60, està tan fet pols que no...
I faran pisos i a partir d'aquí és on ve el gran negoci. Has tingut una propietat, es ven la propietat, es ven els diners i els diners on van?
Clar.
Ah, on està el control, home? Si és teu, la teva butxaca, no?
Sí. Clar. En aquest sentit, això es va produir uniformement a tots els països catalans, o Catalunya, o València, o el País Valencià, o les illes van ser més afectats? O...
Els països catalans foren més afectats que la resta de l'Estat. Ara sí que n'hi ha diferències. Al País Valencià, per exemple, la Delegació Nacional de Sindicatos rep més immobles. Al Principat la cosa està més equilibrada entre la Delegació Nacional de Sindicatos i Direcció General de Patrimoni, d'Hisenda, que és la que rep els immobles que se suposa estan vinculats amb els partits polítics. O sigui que no tenen cap vinculació, no poden argumentar cap vinculació amb el moviment sindical que han extingit, sí. I per tant no l'han pogut transferir a la Delegació Nacional de Sindicatos. Com continua siguent propietat de l'Estat, la Direcció General de Patrimoni, de propietats primeres, després actualment patrimoni, és la que gestionarà aquests immobles. I al final decidirà què fer-ne. O sigui, la pròpia Direcció General de Patrimoni del Ministeri d'Hisenda organitza una secció interna que se diu d'incautaciones amb delegacions provincials que s'encarregaran de regular, o sigui, primer de taxar els immobles i després de decidir què en fan. Si el lloguen, rebre els lloguers o subhastar tots els mobles que tenen acumulats en l'interior. Ja van fent.
Bueno, el que tu expliques, no, hi ha moltes entitats que passen a ser... De vegades ens en oblidem, la funció de militància política de la dona o substitució del servei militar per la dona, que és l'auxilio social.
Sí.
La qual cosa, clar, que veus que està a totes les poblacions mitjanes o grans de Catalunya, els locals d'auxilio social on,
claro, estos locals on les noies... Algun lloc.
Exacte, i han d'anar a algun lloc aquestes persones per intentar enquadrar-les, adoctrinar-les cap al franquisme.
I a les illes, perquè, pel que tinc entès, es van donar casos de confiscacions patrimonials molt, molt directes a Mallorca i Eivissa, pel que he llegit el llibre, que no van ser, diguéssim, regularitzats, sinó que simplement es va fer una mena de decomís i van acabar sent escrits de manera bastant més irregular, fins i tot del que era irregular tot plegat.
Clar, bueno, és que les illes, des del 36 fins al 38, no comuniquen, els militars no diuen que és el que han confiscat, i ells van fent en falange, se van repartint. De fet, per exemple, n'hi ha una taula d'un centre d'esquerra, no recordo de quin poble, que acaba sent la taula del militar de torn.
Que se l'emporta cap al despatx,
sí,
diguéssim.
Sí,
eh?
Sí. Taula de fusta, diguem.
Sí, 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 la taula de despatx, el rellotge, tot així.
Clar, és que s'arriba amb aquest nivell.
Clar, és un nivell de saqueig, o sigui, va molt més enllà de saqueig, de botí. És que és un botí de guerra, tot plegat, el que fan amb tot això.
Sí, però bueno, està més pensat que un simple botí, perquè té esta visió com de futur, de fer-lo perdurar. Mm-hmm. Aleshores, clar, si tu estàs construint el patrimoni, tu, l'Estat, estàs construint el teu patrimoni a partir de la confiscació de la resta, necessites articular-ho molt bé per a poder mantindre-ho en el temps.
Els diners també van ser confiscats, o sigui, els diners de comptes corrents. Estem parlant d'una xifra molt elevada?
Val, fins ara és una xifra que traca el llibre i que fins ara no manejàvem. Estàvem tots manejant, controlant els milions, la xifra que dona el ministre Larraz, el d'Economia, quan fa la llei de desbloqueig en un informe posterior.
Però això és el que sabem oficialment.
Sí. Però, bueno, arrel de la documentació que he localitzat, són uns 3.638 milions de pessetes roches a tot l'estat i són 1.672 milions de pessetes republicanes als països catalans, que vindria a ser el 46%. Sempre es movem en aquestes xifres de la meitat, tant de comptes corrents com d'immobles, s'extrauen dels països catalans.
I això, portat a la realitat, és molt o poc diners? Sí.
Serien uns 17.500 milions d'euros a països catalans i a l'Estat uns 50.604.
Un dels màxims beneficiaris de les confiscacions, a banda de l'Església, l'Exèrcit i els respectius ajuntaments, va ser la Delegació Nacional de Sindicatos de Falange, el Sindicat Vertical, que va rebre tots aquells béns que s'havien pogut relacionar amb el moviment obrer republicà. Molts dels antics ateneus obrers van ser convertits en delegacions provincials, comarcals i locals del Sindicat Únic. Aquest organisme falangista disposava d'unes instruccions internes que deixaven clar com calia procedir en el cas del patrimoni sindical.
Article primer. La requisa de béns de procedència sindical, marxista, anarquista, obrerista o sindical separatista s'efectua per disposició de la llei de 23 de setembre de 1939 i del reglament per a la seva aplicació de 14 de desembre de 1940 mitjançant els dos procediments següents. A. D'ofici. B. Per acord de la Comissió Qualificadora de Béns Sindicals Marxistes. Article segon. Les inscripcions d'ofici les realitzen els registradors de la propietat mitjançant l'examen dels seus llibres, constatant a favor de la Delegació Nacional de Sindicats totes les finques que estiguessin a nom d'alguna entitat de les esmentades a l'article anterior, encara que haguessin estat objecte de requisa per part de l'Estat o una altra corporació oficial. Article tercer. Coneguda l'existència de béns de procedència sindical, marxista, etc., ve a través de les autoritats sindicals provincials, comarcals o locals, mitjançant remissió d'un full declaratori, o directament per la secció d'assessoria jurídica del Departament d'Administració Patrimonial, s'iniciarà l'oportú expedient. Article 4. Per a la formació de l'expedient de què es fa menció a l'article anterior, s'han d'aportar els documents següents. A. Certificació del registre de la propietat. B. Certificació del registre fiscal d'edificis i solars. C. En el cas que la certificació del registre de la propietat sigui negativa de l'existència de béns o no estiguin els títols de propietat, s'acompanyarà de l'oportuna informació testifical per tal de poder conèixer la forma i la data d'adquisició dels béns immobles per part de l'entitat inculpada.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Doctora Morant, pel que acabem de sentir, dóna la sensació, ja sé que no, però dóna la sensació de que el mateix Estat feia veure que sí, aquests béns poden ser recuperats si sí, la cosa funciona, però és evident que no es devien produir gaire casos de queixa sobre el tema que després els hi retornessin en part o tot el patrimoni confiscat.
No se'n produïssin massa.
Clar, era evident, eh? Vull dir, malgrat que la normativa deia que això, si passava, no es preocupessin que això quedaria solventat, no sembla que fos el cas. Va haver-hi gent que va intentar recuperar d'alguna manera aquests béns de manera legal, diguéssim, legal o la legalitat de l'Estat franquista, òbviament.
La legalitat de l'Estat franquista implicava que havien de depurar totes les juntes, posar juntes afins a Falange i informar de quins socis hi havia i quins no a les entitats per a poder tornar a ocupar el seu edifici, que entre moltes cometes. Sovint això el que portava és que la nova junta acabava venent o subhastant els immobles i els béns, perquè bàsicament havien passat uns quants anys en què no havien pogut pagar, per exemple, hipoteques i estaven ofegats per deutes i se veien abocats a vendre-ho.
En el cas particular, sí. i en particular sí que poden frenar, diguem, la incautació, perquè com que és una propietat individual, i en particular si això ho aconsegueixen, però han de ser gent, primer que s'atreveixin, que tinguin advocats, que puguin seguir aquesta gestió. Clar, la gent menuda... La gent menuda li costa fer això, perquè hi ha feina per viure, si ara aniràs a reclamar, vés a saber, després de 6 anys, que has estat a l'exili. És molt difícil, això.
Sí, sí, a més, esclar, el tema de les responsabilitats polítiques no és broma, perquè no és una responsabilitat política que només et confisquen, sinó que pots acabar molt malament. No, de fet, hi va acabar la gent molt malament.
Pensem una cosa, que responsabilitats polítiques les va tenir tothom. Les va tenir el comte de Godó,
Sí.
Què vol dir? Que l'home de l'avantguarda espanyola, que després, en la immediata postguerra, doncs, l'Estat se n'apodera, o el mana, o el que s'explica, no? Que era tremendament franquista, com que l'avantguarda havia estat republicana durant la Guerra Civil, en fi, segueix aquest procés. Després tot això queda en res, però va passar uns quants mal de caps, I era dels seus en aquell moment.
Sí, sí, per tant, és evident que els que no eren dels seus encara ho passaven pitjor, no?
Clar, no, i que són procediments, és de responsabilitats polítiques, són procediments llarguíssims, que igual duren 20 anys des de que s'obri el procés fins a que es tanca i se resol alguna cosa.
Home, té responsabilitats polítiques en companys que havia estat afusellat.
Sí, sí.
Té responsabilitats polítiques en Josep Sunyol i Garriga, que havia estat afusellat.
El principi de la guerra.
És que l'atrocitat arriba amb uns nivells gairebé surrealistes.
No, i això el que acaba afectant és a tota la família, perquè tens tot el patrimoni confiscat, i estem parlant d'immobles, però n'hi ha gent que són les eines de treballar, que li confisquen del taller, i per tant tampoc poden treballar. Ah. I això dura fins a que se resol, pot durar dècades, perquè el sistema, el propi sistema de responsabilitats, està molt col·lapsat. Els militars, claro, com controlen els jutjats d'instrucció, entren moltes causes. Directament obrin sumaríssim i traslladen sumaríssim a responsabilitats per a que apliquen la sanció econòmica. Ningú podia lliurar-se d'una sanció econòmica.
Clar, la qual cosa encara complicava molt més la vida de la gent, perquè no era només el tema de no sé si ho podré recuperar, que no ho crec, sinó que a més tinc un càstig a darrere molt més gran del que...
Sí, sí, un càstig que afecta a algú que potser està mort o està a l'exili. No t'afecta directament. Yeah. I que no saps quan es resoldrà. Fins que no es decreta l'indult del 66, les causes no s'arxiven, que això no implica que es retornen les propietats.
Del 66 vol dir 30 anys,
Sí, 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 sí.
Que ja t'està dit,
Sí, sí, 30 anys i durs, a més, i complicats. Això també anava lligat a la documentació. És evident que ho estic pensant amb els famosos...
El famós arxiu de Salamanca,
exacte, els arxius de Salamanca, que s'han retornat a una certa part, altra no, etcètera. Però era el mateix procés o una cosa era la qüestió patrimonial i una altra la recerca de documentació per tal de continuar la persecució? O la destrucció de la memòria, que també era un tema que darrere fons passava.
Bueno, la documentació és també patrimoni de les entitats. Sí. Quan entren, clar, confisquen documents, biblioteques i arxius i tot el que se troben de material gràfic.
Però amb intenció, diguéssim, de fer-ho servir contra els socis o simplement perquè és patrimoni i ja està.
Se conserva, de fet, se conserva tota aquella documentació de la que poden extraure dades sobre antecedents polítics per a perseguir a la gent. Ara, hi ha biblioteques que els volums són disgregats entre biblioteques privades o fons privats. Sí, això se repartís. També trauen un benefici. També envien paper que volen destruir a la paperera per a poder... I tot allò s'ingressa a les arques de l'Estat.
Van sortir, de Catalunya van sortir 30 vagons de tren, de documentació.
Són 160...
30 vagons. Sí. I se n'ha conservat un.
Sí, són 160
tones.
29 vagons vol dir fons d'entitats, historials, volums, relacions de socis, etcètera, tot
va
això.
Va ser cremat, destruït, dispersat, no s'han trobat més.
Mm. Exacte.
Déu-n'hi-do. La restitució dels béns espoliats no va ser una prioritat pels governs de la transició. En una conferència de premsa l'any 1978, el ministre de Treball, Rafael Calvo Ortega, de la Unió del Centro Democrático, la UCD, donava llargues a la premsa i evitava fixar terminis per la devolució, escudant-se en la dificultat d'establir la titularitat en cada cas concret, tenint en compte que en la majoria de casos ja havien passat 40 anys d'aquella requisa.
Existeix un patrimoni sindical. El patrimoni sindical requisat sobre el qual el govern està realitzant un estudi des de fa mesos. Un estudi que ha patit un seguit de complexitats, fonamentalment de tipus jurídic, donat el transcurs del temps des de la requisa.
Ministre, quin percentatge d'aquests béns requisats és irrecuperable?
No ho sabem, perquè ens trobem amb un problema d'identificació de béns. Potser d'aquí a unes 3 setmanes els podrem donar a vostès unes xifres quantitatives. Ens trobem amb béns que són en possessió d'entitats públiques, béns en possessió de terceres persones protegides per la fe pública registral, béns en què s'han practicat obres que desfiguren o moltes vegades fan impossible l'homogeneïtzació amb el bé en la situació anterior. Tot això dona al tema una complexitat extraordinària que impedeix donar solució al problema en aquests moments.
Però hi ha una voluntat.
En aquest cas, com vaig dir al Senat, no es pot parlar d'una voluntat específica de devolució dels béns o d'una altra solució, perquè les dificultats poden generar o condicionar la resposta.
Aquest plantejament es refereix únicament al patrimoni requisat o a tot el patrimoni sindical?
No. El patrimoni que es qüestiona, el requisat.
I el patrimoni de nova creació, l'acumulat?
No, això no va a les negociacions. Concretament, l'última interpel·lació no era sobretot el patrimoni requisat. Es referia al patrimoni requisat a societats, associacions, cooperatives i persones físiques. No a centrals sindicals ni a partits polítics. L'estudi es refereix exclusivament al patrimoni requisat.
I què pensa el govern?
El govern no pensa res.
No hi ha un decret.
El decret és sobre transferència de funcionaris i de serveis, no sobre béns.
I hi ha valoració sobre el patrimoni acumulat?
No. El problema és de tal complexitat que una resposta en aquest sentit, positiva o negativa, no em semblaria justificada. Seria una resposta no prudent. Estem accelerant aquest estudi que es fa a la Direcció General del Patrimoni del Ministeri de Treball i podrem donar una resposta... No diré que en un termini breu, sinó a mig termini, en un mes i mig o 2 mesos. No ho sé exactament.
En guàrdia.
Neus Moran, és bastant obvi, però ja veig, pel que hem sentit del Rafael Calvo Ortega, que no es va solucionar el tema. La transició, ell va tirar pilotes fora, aquí el ministre d'aquell moment. Quan mor Franco i comença el règim democràtic, posem-hi per posar una data, al 77, suposo que moltes institucions decideixen intentar recuperar allò que legítimament era seu i no se'n surten gaire.
Bueno, n'hi ha algunes associacions, les que han pogut sobreviure a 40 anys de la dictadura, que intenten recuperar el seu patrimoni i moltes encara estan en això. N'hi ha altres que ho intenten tantes voltes i veuen que no aconsegueixen res, que s'acaben dissolent, com la Blanquerna, per exemple. Però lo curiós del cas és que el propi Estat torna a utilitzar els mateixos mecanismes que venia utilitzant des del 39, que és, bueno, creem una nova comissió interministerial, que serà la ISAS, per a poder regular una transferència de tot això que ha acumulat Falange i el sindicat vertical i ho transferim als ministeris de l'Estat.
I amb això, diguéssim, s'esmorteix, perquè la millor manera d'aturar una cosa és crear-ne una comissió. És un sistema infal·lible, eh?
No, és a dir, és un pacte d'impotències. Els sectors democràtics volien anar al trencament, a la ruptura que es deia, no van poder. I els franquistes volien continuar la dictadura franquista, no van poder. Això és la transició. I aleshores cedeixen d'un cantó, cedeixen d'un altre, amb una cosa avancen, en l'altra retrocedeix, en l'altra no s'ha avançat gens, perquè hi ha molts interessos, moltes complicitats, per perquè els nous poders, els nous partits polítics democràtics, alguns ja els hi va bé com està aquesta situació de no resolució de molts casos encara avui, eh?
Sí.
Perquè sembla que això s'ha acabat, no s'ha acabat, estan
així. I en alguns casos fins i tot reben, per exemple, si no recordo malament, molts partits polítics legalitzats reben determinat patrimoni, precisament lligat amb això, no?
L'Estat ha fet dues lleis, una de cessió del patrimoni sindical acumulat del 86, que va a sindicats, i una altra de restitució a partits polítics, la del 98, que és restitució i compensació. Però particulars i entitats s'han quedat expressament fora de qualsevol restitució o compensació pel patrimoni confiscat durant el franquisme. De fet, la nova llei, l'actual llei de memòria democràtica del 22, diu que promourà la investigació i que se crearan unes comissions que espere que siguin bilaterals, que investiguen, sí.
Ara molt les comissions, sí.
Però que fins que no estiguen aquestes comissions en funcionament, no se procedirà res.
No corre pressa.
Com ara la comissió, diguem, del Valle Cuelgamuros, abans dit Valle de los Caídos, que han arribat no fa gaire, fa algunes setmanes, no? Amb un acord amb el Vaticà, amb no sé quins acords, i una cosa estranyíssima, o bé, per exemple, ara em ve pel cap tota la zona del escolar de Lleida, tota la zona esportiva, que després la història de Lleida, que en fi no va massa bé.
Aquesta era la Joventut Republicana de Lleida.
Era d'una entitat que és Joventut Republicana de Lleida, però tot això no sé com va acabar, però sé que va acabar tothom descontent, excepte alguns que no van tornar el que havien de tornar.
Qui dia passa segle empeny, eh? Pel que veig en aquest cas és una cosa més determinada. Doctora Neus Moran, moltíssimes gràcies per haver tornat a l'Enguàrdia. La doctora Moran és l'autora d'aquest llibre, L'Espoli General, la requisa franquista del patrimoni del moviment associatiu i obrer dels territoris de parla catalana entre el 39 i el 78. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Josep Maria Soler Sabater, aquest sí que és un tema d'història viva, eh? Perquè això continua i continua.
No, saps allò que es diu, a veure si trobes la sortida del laberint?
No,
la trobes.
No n'hi ha. Teseu i Ariadna ho teníem malament amb l'espoli franquista. Sí. Això és l'Enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnics, Blai Iniesta i Josep Lluís González. Muntatge musical, Blai Iniesta.
I amb les veus de Xavier Martín, Marc Lobato, Josep Aguilar i Dàlia Durant.